Les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Notícies, Borja de Maria.
Comencem amb una última hora. Un home ha ferit greument 4 persones amb un ganivet a l'estació de tren de Munic. Segons han informat fonts periodístiques de la capital bavaresa, alguns testimonis han sentit que durant l'atac l'assaltant ha cridat Allahu Akbar, Déu és gran. Informarem més àmpliament d'aquesta notícia al butlletí de les 10. Podem i Esquerra Unida han tancat un acord per concórrer junts a les eleccions del 26 de juny. En dos comunicats, els dos partits es marquen com a objectiu recuperar el país a favor de les classes populars i les majories socials. Aquesta mateixa setmana, les dues formacions sotmetran a consulta de les seves bases l'acord assolit, el qual no afecta Catalunya, el País Valencià i Galícia, on Podem i Izquierda Unida ja estan integrats a les confluències d'En Comú Podem, Compromís i En Marea. Seguim parlant de política perquè Mariano Rajoy ha llançat la precampanya amb un vídeo en què aposta per la concòrdia i l'esperança de l'Espanya moderada. Per la seva part, el líder d'Iniciativa, Ernest Urtasun, ha explicat que la marca Catalunya Sí que es Pot desapareixerà per donar pas a un nou subjecte polític. Ahir a les 8 del vespre es van penjar a internet els papers de Panamà. Ja es poden consultar aquests milions de documents referents a més de 200.000 empreses pantalla. La intenció del Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació i dels Mitjans de Comunicació Associats és continuar investigant i explotant les dades i oferint-les en informacions pròpies encara que ja estiguin a l'abast de tothom. També és portada d'alguns diaris del dia d'avui que el judici per l'homicidi del veí del Raval de Barcelona, Juan Andrés Benítez, finalment no es farà. Els 6 Mossos d'Esquadra acusats d'homicidi per imprudència greu reconeixeran el delicte a canvi d'una pena mínima i poder eludir la presó. Aquest pacte entre les diferents parts evitarà que es faci el judici i farà que la família de la víctima rebi 150.000 euros, un acord que ha generat la protesta del jurat popular que havia d'ocupar-se del cas. I també una notícia que afecta totes les comarques de Catalunya, concretament les del Pirineu Occidental, perquè s'ha activat la fase de prealerta de l'Inuncat per la crescuda de rius. Les pluges han fet créixer el cabal del riu a les comarques del Pirineu Occidental i Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla d'Emergència d'Inundacions. És a dir, les comarques de la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i l'Arts d'Urgell tenen aquest avís de precaució per la crescuda dels rius.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Gràcies, Borja. Anem ara a veure el Joan Ortiz, que ens té preparat per la fórmula d'avui.
L'Amiant, ja ho sabeu, estem parlant d'això al Compromís Ciutadà i després viatjarem cap a Torà per aviam si descobrim quina és aquesta societat amb seu a Torà, que també apareix dins dels papers de Panamà, i possiblement Mercè Raga ens pugui dir alguna cosa al respecte. Mercè Raga.
La Mercè Raga, filla de Torà, no sé si... No, has estat tu?
A Torà i de Biosca. Ara ja...
Ara ja anem marxant del poble. Ara... Ja, que apareixen els papers de Panamà,
sí, que
anem sortint del poble.
Em sembla un pare de Biosca, també.
Vinga, no. Vinga,
tindrem Remeis de Frara, en Fra Valentí Serra, com sempre, un espai on recuperem de l'oblit els nostres remeis casolans, que bé, tenim al nostre abast, i Fra Valentí ens el descobreix, com també cuinar en temps de crisi, aquell receptari que ens porta cada dimarts Fra Valentí.
I a més el nostre company Ignasi Miranda aquest vespre.
Sí, ja té preparada la tertúlia del Mirador de l'Actualitat, on parlaran de cap a on va la Unió Europea, compartirà tertúlia amb el Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, i amb la Teresa Carrera. Ella fa la tria de notícies aquesta primera hora. Recordem, és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya.
I tot seguit, atenció, com sempre, naturalment, la secció amb Miquel Pros, que per ser avui, ràpidament, Oriol ens farà un joc per esbrinar a veure quina poma fa millor olor.
A veure qui s'endú el premi.
Ve de biocultura.
Doncs vinga, el tenim aquí a la porta preparat. Marxem. Qui us ha acompanyat des de les 8 del matí avui, Ferran Capdevila, Toni Huguet, Borja de Maria, i qui us ha parlat, Oriol Casals. Carme Planàs, també, adeu-siau,
bon
i fins demà. Adeu-siau.
Ràdio Estel.
Cada dia, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda, el meu equip i jo t'esperem per passar grans estones. Soc Toni Guerrero i t'espero de dilluns a divendres a Ràdio Estel amb tots els ingredients per compartir bons moments de ràdio i, naturalment, bona companyia. Estem amb tu, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. T'espero.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Si ara dones a la teva pell tot el que necessita de cara a l'estiu, torna a transformar-te en bellesa amb el 20% de regal. Del 27 d'abril al 15 de maig, secrets de bellesa al Corte Inglés. Les darreres novetats en perfumeria, cosmètica i per a farmàcia amb el 20% de regal. Només per la pell.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
Arriba a la sintonia de Ràdio Estel la secció Naturalment amb el doctor Miquel Pros, un espai per conèixer ben de prop les teràpies més naturals. Què tal, com estem, doctor?
Bon dia, Mercè, molt bé, gràcies.
Doctor, a veure, expliqui'ns això, perquè ara ho anunciàvem. Avui ve molt ben acompanyat de quatre senyoretes.
Volia fer un regal, no? Volia sorprendre, però m'havia anat així.
A veure, expliqui'ns què ens porta avui, perquè ve recent de biocultura, eh? Recordem-ho, d'aquesta fira.
Aquest cap de setmana hi ha hagut
biocultura, amb una xerrada que per cert, com va anar?
Bueno, ha trencat esquemes, eh? És a dir, que jo crec que hi ha més gent aquí que a la fira de l'automòbil o que a la fira del mòbil, tu. És a dir, que és un tema creixent, tu. Hi havia mils i mils i mils de persones. Mira que va fer un dia xungo, no? Però amb mils de persones. Però és que, a més, resulta que també hi van haver centenars que es van quedar al carrer. Tu no podien entrar.
Vaja.
Sí. És a dir, jo no havia vist mai aquesta gentada. Però sembla ser... Jo hi vaig anar el diumenge, perquè el diumenge vaig tenir dues ponències, una sobre, bueno, les meves activitats habituals, és el llibre de la Cibada, i després el nou llibre de Mocos Fuera. Bé, molt bé. Èxit total, no? Doncs també va passar el mateix, és a dir, que dintre hi havia 160 persones i van quedar, doncs, també la meitat fora, no podien entrar. O sigui que hi ha un interès creixent, el qual és bo, això demostra la salut del sector, no?
Vostè ha notat, aquesta evolució? Estem canviant, la societat està canviant respecte a aquest tema, doctor?
Absolutament, i estan reclamant precisament, doncs, aquest retorn a la vida sana, aquest retorn, doncs, a les coses naturals, tu. Mm-hmm. Que sembla que hi ha un sector de la societat cavernari que encara, doncs, està, jo diria, encallat, a l'edat mitja, tu. No, a l'època de la tartana, que no vol dir que l'època de la tartana fos ni més bona ni més dolenta, no? Però em refereixo que les coses evolucionen, tu. I mira, la veritat és que jo, després de la xerrada, tenia ganes de posar-me aquell com a la boca i vaig passar per davant d'una parada que estaven a fora, a l'entrada, que venien fruit. I llavors vaig pensar, mira, agafaré una poma, i vaig agafar dos pomes, que no me la vaig menjar. Finalment, perquè allò que em saluda un, em saluda un altre, i van quedar en el bolso. I llavors avui he pensat, mira, anem a fer un test amb la Mercè i amb els tècnics de Ràdio Estel, tu. I llavors ara, al sortir de casa, passava per davant d'una parada i he agafat quatre pomes i, escolta, quina és la sorpresa? Que he fet un test, que podíem ser que un test odorífic, és a dir, que tots, per tant, això ha estat un test, aviam, per intentar copsar, no, la qualitat de cada nas, i la veritat és que tots heu coincidit, és a dir, el test anava, quina és d'aquestes quatre pomes la que fa més bon olor? Vosaltres no sabíeu l'origen de la poma, i heu coincidit amb aquesta que tinc aquí, que és la poma que jo vaig comprar precisament a Biocultura aquest diumenge. No?
És curiós, eh?
I és una poma de cultiu ecològic, és una poma, doncs, que, esclar, no, aquí no hi ha pesticides, no hi ha tota aquesta química que es tira al camp, però això és evident. I les altres, és que apenes tenen olor. És a dir, no tenen olor.
No tenen.
Això, Mercè, tu ho pots
totalment, certificar. Ho confirmo, no? Perquè no s'aprecia, o sigui, t'has d'esforçar,
bueno, per olorar-ho més. Ni esforçant-te, no?
Però, exacte, però ja només també el doctor Miquel Pros ens ha fet aquesta prova de diguéssim, doncs, nasal, sí. Mai millor dit, sí. I tots hem coincidit en que la poma comprada a Biocultura era la guanyadora, que, per cert, ara mateix doncs, estem penjant aquesta fotografia, perquè a veure si visualment vosaltres també, des de les xarxes socials, concretament des del Facebook de Ràdio Estel, podeu esbrinar a veure quina és aquesta poma, a veure
tu
quina és.
Va, sí, farem la prova. A través del Facebook també poden...
Jo crec que sí, perquè visualment ja clarament es veu quina és la que fa millor aspecte, és la que doncs, fa millor olor, eh?
Sí, 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 sí. Ara, llavors, imagina't, ja una vegada obrim la poma, no? És a dir, una vegada ens la portem a la boca, ja pot ser.
Exquisita.
Però aquí ve una mica doncs, aquest neguit, no? De tota aquesta quantitat de gent que busca una alimentació doncs, diferent a la que tenim avui, no?
I, doctor, quina diferència hi ha amb una poma d'elaboració natural, sí, amb una, diguéssim, que ha estat sí, sotmesa, per exemple, això, aquesta Marlène?
Això m'ho comentava ara precisament aquí l'Àngels, aquí fora, a recepció, i em deia, diu, jo ja començo a dubtar, fixa't, és que jo, això m'ho deia ella, diu, començo a dubtar de la famosa dieta mediterrània. Perquè, clar, si resulta que menges una síndria o un meló o una esvergínia que no fa olor ni a síndria, ni a meló, ni a esvergínia, és a dir, és una altra història, doncs això què vol dir? Que automàticament el valor nutritiu d'aquest aliment probablement no té res a veure, no?, amb una poma que està cultivada doncs, seguint la tradició que s'ha fet sempre, no? És a dir, deixar, bueno, diguem-ne, mantindre els ritmes naturals de cada fruita. Avui podem menjar meló, podem menjar síndria a qualsevol època de l'any, ja m'explicaràs. Per tant, llavors, clar, això des del punt de vista analític hauríem de veure, i jo estic absolutament convençut de que no té res a veure. Si el sabor ja no és el mateix, és a dir, quan et menges qualsevol d'aquestes pomes, doncs és una cosa insípida, exceptuant aquesta que té, doncs, bueno, ja fa aquest flaire, no?, tan totalment agradable. És a dir, que tu quan te l'has posat al nas, de seguida t'has donat compte
que
de les
la
quatre n'hi havia
escollida.
Una que dius, aquesta és la bona, no?
Totalment, i té un aspecte
saludable. Jo recordo,
saludable.
Mercè, una vegada en una reunió de pagesos, tu, aquí a Catalunya, que ens vam assentar al voltant d'una taula i hi havia pagesos, però a més que estan dintre de l'associació...
De la Unió de Pagesos.
De la Unió de Pagesos, que diu, escolti, no em dirà vostè que una poma d'aquí, d'un arbre, té, no és el mateix que una poma d'aquestes que es cultiven amb grans extensions. Jo dic, bueno, no ho sé, vostè creu que no hi ha diferència? Diu, no, absolutament. I inclús encara van tindre l'osadia de dir, diu, o sigui, vol dir que un ou, o sigui, una truita feta amb un ou d'una granja intensiva té una diferència respecte doncs, a un ou d'una gallina que jo tinc allà a Solius? I jo dic, no ho sé, vostè és capaç d'afirmar que tots són iguals? I jo, i tant, és clar que són iguals. Això, la gent de la Unió de Pagesos. Vull dir que llavors dius, bueno, clar, si anem per la vida d'aquesta doncs, forma, doncs, bueno, esclar, en aquests moments doncs, passa el que passa, no?, que ens estan donant gat per llebre, això és evident, no?
Totalment, doctor.
I això, és, per mi, és decepcionant, no? És decepcionant, doncs, que entres... Abans entraves en una fruiteria i, bueno, feia un flaire, és a dir, quan hi havia a l'època les cireres, doncs, eren cireres, melons, o síndries, o pomes, o peres, no? Ara resulta que, bueno, tot fa la mateixa olor, o no fa olor.
No fa olor directament, no? Potser sí. Ens hem quedat potser amb aquest...
Ara no sé
si... Amb aquesta olor insípida.
Ara, Mercè, m'agradaria si hi ha un pagès que ha vingut aquí alguna vegada, no sé, d'aleshores, l'Antoni, aquest
sí.
Pagès de Lleida, sí. No?, de Sorós, que em record... no sé si estàs al telèfon, Antoni, se m'han acabat les olives negres, aquelles olives seques que ens portava tu, unes olives excepcionals, Mercè, que només menjar pa, un pa integral d'aquests que també venen en aquestes botigues especialitzades amb les olives secades al sol de l'Antoni, bueno, ja havies esmorzat, havies berenat, fantàstic. Però jo crec que això, aviam, per un cantó, jo crec que tinc la sensació, després de veure el moviment, la vida d'un biocultura que va, fa molts anys que va amb aquest crescendo, doncs jo entenc que, i tinc l'absoluta certesa que tot aquest sector tan crític, doncs arribarem altra vegada a recuperar doncs, aquells temps d'abans, és a dir, a recuperar una pagesia de qualitat. I llavors potser Catalunya no és un país de grans extensions, no estem parlant dels Estats Units, que et menges una escarxofa i és el mateix que et mengessis una pera o una poma, és que res té sabor a res, no? Jo crec que Catalunya, que s'ha fet, doncs, de, i Espanya en general, però Catalunya en particular, d'aquells horts petitons, ben cultivats, que passa que fins ara, clar, ningú s'hi guanyava la vida, però jo crec que això està tornant i està tornant amb força. Avui, que per cert, vaig veure, te'n recordes, aquella parella tan mona que van vindre aquí, aquells vegans?
Sí, el Petit Brot.
El Petit Brot, estaven allà. Bueno, t'haig de dir que jo ni els vaig arribar a veure, perquè ells es durien estar a dins de l'obrador, anar traient material, no?
No paraven, no?
No paraven. Doncs llavors ells, recorda que ens explicaven que compraven amb un pagès d'aquí del Maresme que fa horta ecològica. Doncs jo penso que de mica en mica tot això va creixent, això és evident.
Doctor, jo per cert, ahir justament vaig recordar a vostè,
sí?
Perquè vaig veure que el 8 del dia el senyor Cuní doncs, va convidar
sí.
En un petit espai de tertúlia, d'una banda, el metge homeòpata i biòleg Carles Armengual es va enfrontar a Jesús Porroy, que és biòleg, van fer sí, un cara a cara,
sí.
I el centre del debat era medicina o placebo.
Sí.
I bé, es va encendre aquest debat que fins i tot va continuar, diguéssim, amb la tertúlia habitual.
Van intervenir els bombers, també?
Els bombers, gairebé. Sí. El senyor Cuní els va haver de trucar.
Sí.
Però, i clar, vaig pensar, dic, doctor, però què en deu pensar de tot plegat? Perquè déu-n'hi-do.
Bueno, no ho sé. Jo em sembla que aquest és un debat estèril, absolutament estèril, perquè jo sempre he explicat, no és la primera vegada que explico, Mercè, que a veure quan diu un efecte o placebo per la mort de Déu. És a dir, si nosaltres donem homeopatia per telèfon amb nadons i situacions cròniques amb adults o tercera edat, que han passat i han fet un llarg viacrucis. Escolta, aquí nosaltres, en aquesta emissora, està plena de testimonis, no?, que han donat, precisament, i hem descrit la seva història clínica, que havien provat absolutament de tot, clíniques, hospitals, etc. I que, finalment, doncs, una homeopatia els va curar. Però jo ho resumo. Quan diuen, no és científic, home, no fotem conya, tu. És a dir, són milions de persones en el globus que s'han curat gràcies a l'homeopatia. És a dir, no és això un fet científic quan es repeteix infinitat de vegades, però jo ho resumeixo, tots estem d'acord quan diem que aviam un Mozart, un Beethoven, un Verdi, no? Tothom està d'acord en definir, són autèntics virtuosos de la música en estat. Doncs escolta, per què no acceptar que el creador de l'homeopatia va ser un metge alemany, en Samuel Hahnemann, doncs considerar que ell era un virtuós, un metge que d'un virtuosisme que avui doncs, no tenim les eines suficients, els mitjans suficients, els artilugis suficients per poder demostrar els principis de l'homeopatia, que d'alguna forma s'intueixen tot aquest tema que anem cada vegada al concepte de la mecànica quàntica i tota aquesta filigrana que estem, jo penso, en els inicis de lo que hi ha darrere o del que ens arribarà. És a dir, algú havia pensat que la possibilitat, aquests mòbils meravellosos que fan una feina extraordinària... A veure, algú podia imaginar-se que arribaria això? És a dir, que tu, a través del mòbil...
L'internet de les coses, que ara mateix...
Doncs, escolta, aviam, una cosa molt més útil és l'homeopatia, i que funciona una miqueta, doncs, a través de, bueno, d'un sistema que, evidentment, la situació actual de la ciència no permet, encara no hi ha els elements suficients per poder demostrar com funciona tot això, però que és una realitat, home. No.
I, doctor, per què no poden anar de la mà doncs, justament...
No ho sé, això és, jo penso que a vegades...
Aquesta medicina sí. Tradicional acompanyada, no?
Bueno, això, de fet, és el que està reclamant el públic, no? És a dir, que el públic... però, aviam, no ens enganyem, és a dir, que... és que els nostres veïns són imbècils, o què? És a dir, quan a França, a Suïssa, a Alemanya, l'homeopatia està dins de la Seguretat Social, està finançada per la Seguretat Social, per què ho fan? perquè és així, perquè és d'Alemanya. Hombre, ho fan perquè doncs, va néixer allà, perquè hi ha escoles que estan molt ben estructurades i els metges doncs, bueno, també tenen una consciència en uns moments en el que se sap positivament. És que a mi em fa molta gràcia aquest debat. És a dir, per un cantó, els efectes secundaris de la medicina, jo diria estàndard, per tant, els medicaments que apliquem i que s'apliquen a la major part de les consultes, el que comprem a farmàcia, la gent saben, és a dir, això està científicament, entre cometes, demostrat que és els efectes secundaris d'aquesta medicació química és la tercera causa de mort en el món, també, entre cometes, civilitzat. I em sembla que de civilitzat cada vegada n'hi ha menys de tot això. I llavors tenim la conya de que l'homeopatia no funciona. És a dir, no interessa que funcioni, perquè la gran indústria farmacèutica doncs també jo crec que també té els dies comptats, perquè és evident que estem davant d'un canvi de paradigma en tots els sentits. Parlàvem ara del flaire d'una poma o una poma estèril, no? Doncs també hem de parlar de que els medicaments doncs, poden en un moment determinat ajudar, però realment estem dient que són la tercera causa de mort pels efectes secundaris. I l'homeopatia no en té. Clar, llavors això no interessa. És una medicina que sigui que curi, que funcioni, que no tingui efectes secundaris, no interessa a ningú.
Clar, d'alguna manera, per exemple, les intervencions d'ahir, ens fixem en aquesta referència televisiva, perquè justament doncs, va ser el doctor Espasa, exconseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, afirmava ell que, bé, en si l'homeopatia doncs, és un placebo, però això sí, és eficaç.
Sí, no sé, jo això de placebo... Vaja, a mi m'hagués encantat, a mi m'encantaria tindre un cara a cara amb el doctor Espasa, has dit?
Sí, tot i així, era la tònica general de la taula, hem de dir.
Sí. Bueno, doncs a mi m'encantaria estar en una taula així. Jo, el primer, el que hauria de... Vaja, d'entrada, és a dir, com pots opinar per més eminència, per més president, per més metge, catedràtic o professor que siguis, si no has receptat mai una homeopatia, per l'amor de Déu. És a dir, jo porto 40 anys fent de metge i porto 40 anys receptant homeopatia. És a dir, si no funcionés, jo dono homeopatia per telèfon i les coses funcionen. És a dir, que de placebo, res de res. És a dir, això és una actitud, si tu vols, bueno, jo diria un pèl carca, o molt carca, perquè, clar, si estem encartonats, tu, i llavors, doncs, per això estic dient que si no ens obrim... això mateix, d'aquest fenomen que es dona a biocultura, és a dir, que abans, això fa uns anys, va començar a Madrid, i eren quatre, però és que ara són milions de persones que estan reclamant un retorn, doncs, cap al sentit comú, jo diria, no? Mm. Doncs aquí passa igual, és a dir, tothom té dret a escollir la medicina que li dona la gana, i tothom busca la solució
que li serveix i que li va bé, que
el pugui ajudar. Clar, i llavors exacte. La gent, escolta, tots aquells testimonis, Mercè, nosaltres quants anys fa que estem aquí, en aquest micro, parlant de medicina natural, la major part dels testimonis són gent rebotada d'un llarg viacrucis. Jo ara aquí mateix a la taula, gent que vaig veure ahir, doncs et puc ensenyar una persona doncs, amb una crisi de vertigen. Bueno, escolta, s'ha passejat per totes les consultes. Quan tens un vertigen, doncs què fas? Doncs primer penses en l'otorrino, vas al metge de medicina general, l'otorrino no se n'en surt, llavors es pensa que és un tema de cervicals, t'envia al traumatòleg. El traumatòleg tampoc se n'en surt perquè veu que... Tot això medicant-lo, eh? Uh-huh. I llavors t'envia en el neuròleg perquè doncs, pot ser un tema vascular, un tema cerebral, que hi hagi un microinfart cerebral. La gent desesperada ja porten 2, 3, 4, 5, 6 mesos amb el seu vertigen i llavors què fan? Doncs, bueno, el de sempre, perquè un amic, un veí, no? Diu, escolta, i per què no proves en medicina natural? O per què no proves amb la homeopatia? Venen a les nostres consultes i els hi resolem un problema que venen arrossegant fa mesos. Llavors, cal preguntar-se, estem davant d'un efecte placebo? És que resulta que quan tu li dones una medicació per un vertigen, en aquest cas homeopàtica...
Vostè recepta.
Naturalment. Homeopatia, uh-huh. Tu diràs. I precisament el segment, jo diria, més sensible i amb un nivell d'efectivitat brutal és en pediatria i també amb la tercera edat. I sobretot a la tercera edat, que és precisament una situació en la qual la gent, clar, a partir de 70, 80 anys, doncs hi ha una sensibilitat, és, has de portar les coses amb molta cura, en aquí és on els hi cau, fixa't bé, una pluja de medicació química que els acaba de rematar. És en aquí, precisament, on haurien de ser els metges molt fins i tindre una sensibilitat especial a l'hora de receptar. I l'homeopatia, en aquí, és d'una exquisitesa brutal. O sigui, a mi quan, per exemple, el tema de la famosa vacuna estacional, és dir, escolta, jo estic saturat i estic avorrit de sentir sempre la mateixa cançó, no? Quan preguntes què aquest any s'ha posat la vacuna gripal? No, doctor, dic, mira, me la vaig prendre l'any passat i vaig agafar la grip de la meva vida. O sigui, mai més penso fer-ho. Mm. Doncs, bueno, això és el que és la cançó de cada dia. Per tant, jo acabaria dient, tot aquest diàleg és un diàleg absolutament estèril i és un diàleg que, doncs, bueno, un dia, de fet, hi ha suficients. A mi no, tot això de no està científicament demostrat, això és tan estúpid, això. És a dir, a veure, si quina és la demostració més evident? 40 anys, jo personalment fent de metge, on t'he vist mils de pacients tractats en homeopatia, mils de pacients que havien estat medicats en química, que mils de pacients que tenen... Bueno, en aquests moments ho estem veient, la quantitat de malalties autoimmunes. Escolta, jo ahir parlava, la setmana passada, d'una esclerodèrmia amb una nena de 35 anys, en plena vida, una esclerodèrmia que li ha caigut del cel. No t'ho creguis. És a dir, són els efectes secundaris d'una medicació acumulada, i això ja arranca des de la infància. I aquesta noia, precisament, millorarà a través, doncs, d'una medicina... Jo no vull dir homeopatia o medicina natural, o això que diem, un conjunt, no?, o sigui, en un moment determinat, doncs...
Integrativa, no?,
podem,
el que comentava.
Sí, podem receptar un antibiòtic, un antihistamínic, però d'una forma puntual. Ara, començar a donar un corticoide que els comencem a donar ja en els nens petitons, a mi em sembla un acte quasi criminal. És a dir, no donar l'oportunitat que un cos s'explai. És a dir... no sé, em sap greu parlar així, però a mi m'encantaria participar en un debat amb el senyor Cuní. Escolta, jo tinc mils de pacients que em respalden, és a dir, que sortirien... bueno, jo penso que si ahir dius que hi va haver un incendi, bueno, això ja seria...
Sí, era potser sí, bastant però, exagerat, però bueno, en aquest sentit que la gent estava molt participativa i és un
clar,
tema doncs, que...
Perquè la gent,
dia a dia,
la
no?
gent se senten... Clar, en aquest sentit, la gent, clar que reaccionen perquè estan molt ofesos. Uh-huh. És a dir, com pots tu negar una evidència científica?
Hi havia de les dues bandes. També hem dedicat la taula a l'advocada Gemma Calvet, també sí. Ho defensava.
Bueno, clar, perquè doncs deu conèixer el tema. Però si tu no coneixes el tema, si tu no ets un metge, si tu no has receptat i han passat durant anys receptant homeopatia, resolent casos que ningú resol, hombre, no fotem conya, tu. És a dir, com pots anar a opinar d'una cosa que no coneixes, d'una cosa que tu no has prescrit mai un medicament? És a dir, lo millor que pots fer és callar. I aquí demostraries doncs, on està la intel·ligència. És a dir, jo t'asseguro que els faria callar de seguida. Amb arguments pràctics, naturalment.
Doctor, ha estat un plaer. Com sempre, se'ns ha acabat el temps.
No sé, avui m'has alterat una mica el dia, eh?
Mare meva, no? Sí. Bueno. Amb el bé que havíem començat amb aquestes fantàstiques pomes...
No, però que, ara me l'esmorzaré, aquesta poma.
Ah, és que anava a dir que té una pinta. Per cert, que ja han estat comentant al Facebook. Si voleu veure aquestes pomes que ens ha portat el doctor Pros, entreu al Facebook de Ràdio Cel i allà veureu quina és la que fa millor olor. Us ho estem preguntant. Com sempre, doctor, ha estat un plaer, doctor Miquel
Molt bé,
Pros.
Moltíssimes gràcies. Com ja
sabeu, el telèfon de la consulta del doctor Pros és el 93-212-1504. Consulta al carrer Montaner 551 de Barcelona. També els balnearis de Barcelona, Girona i Sant Cugat del Vallès. Que vagi molt bé. Ens retrobem properament a la sintonia de Ràdio Estel.
Gràcies. Bon dia, Mercè. Thank you.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dissabtes a les 6 de la tarda.